Benvinguts al Penedès en xarxa. Bon dia, aquest dilluns 19 és el tercer dilluns de gener i, per tant, és Blue Monday, el dia més trist de l'any. Però, en realitat, sabeu què? No hi ha evidència científica. És un concepte de màrqueting que ha anat circulant des de fa un parell de dècades. El terme va néixer l'any 2005 com a part d'una campanya publicitària d'una agència de viatges britànica per impulsar les vendes durant el mes de gener. Van desenvolupar un estudi amb una presumpta fórmula matemàtica que identificava el dia més depriment de l'any tenint en compte diferents factors, com ara el mal temps, les despeses de Nadal i rebaixes, que encara no hem cobrat, o el fracàs dels propòsits d'any nou, i van buscar un psicòleg britànic, el qual van pagar perquè avalés la teoria. Tot va ser una tàctica per incentivar les reserves de viatges, però escolteu que si avui esteu tristos, també en teniu dret. Bon dilluns! I tant si esteu tristos com si esteu feliços, nosaltres us acompanyarem, sigui quin sigui el vostre punt, la vostra emoció dominant aquest dilluns en aquesta estrena de setmana. Des d'ara i fins les 12, som els del Penedès en xarxa i en nom de tot l'equip us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Començarem presentant la setmana, explicant què s'hi courà municipi a municipi i dia a dia a la roda d'actualitat, amb la qual arribarem a 9:45 a la cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca d'aquest dilluns al Flash. A partir de 2:15 tocats, els esports, resultats, marcadors i l'anàlisi del cap de setmana penedesenc esportiu. A les 10:06 obrirem la segona hora explicant-vos la història de la Leila. Ella va viure a Olèrdola com a refugiada de la guerra de Bòsnia i ara des de Sarajevo inicia la pionera experiència d'oferir rutes turístiques guiades en català. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat d'aquest dilluns, el Flash. I a partir de 2:45, retrobada amb el jardiner Tom Vilarrubias, amb el qual avui parlarem de fenòmens meteorològics i de com afecten les nostres plantes, tant el vent com el fred, com la pluja i la neu. A les 11:06, després del butlletí de notícies, feinejarem una estona amb la filosofia, amb l'anàlisi, amb la reflexió, ens farem preguntes. Bé, qui llançarà les preguntes als dards serà el filòsof Pere Martí. A 11:45, 5 minuts, els darrers 5 minuts del matí per actualitzar-nos i saber com va aquest dilluns a les nostres dues comarques, el darrer flash del matí. I acabarem el divan radiofònic de la Montserrat Ferraro, la nostra psicòloga i coach, que ens porta el Com ser tu. I avui abordarem motivació versus voluntat i obligació versus disciplina. Un molt bon tema per començar setmana, per un dilluns com aquest, que per alguns és Blue Monday. Per començar amb bon peu la setmana i saber què hi passarà als nostres municipis a partir d'ara i fins diumenge, el Miquel Cuenca, des de Ràdio Sant Sadurní, obre la roda d'actualitat d'aquest dilluns 19. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que Sant Sadurní formarà part del nou sistema de targeta T-Social. El municipi és un dels 21 que s'incorporen a aquest nou suport de viatge que unifica la tarificació social i elimina definitivament el sistema magnètic per passar la tecnologia sense contacte. A la presentació hi va assistir el regidor de Mobilitat, Òscar Lorente, que va destacar que cada ajuntament disposarà d'una T-Social personalitzada vinculable a la T-Mobilitat, fet que facilitarà l'ús del bus urbà als veïns i veïnes del municipi. La nova T-Social permet integrar els títols socials municipals adreçats, entre d'altres, a gent gran, persones amb discapacitat o en situació d'atur, dins del sistema de transport públic integrat, tot respectant l'autonomia municipal. A més, facilitarà la gestió de serveis, l'obtenció de dades de demanda i la simplificació dels tràmits administratius. La distribució de les primeres targetes es farà durant l'últim trimestre d'aquest any, amb la implementació completa al primer trimestre del 2020. També a la capital del CAB, a dir-vos que la campanya comercial de Nadal del 2025, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació Comercial Som Sant Sadurní, s'ha tancat amb un balanç molt positiu, tant en participació com en impacte econòmic. Entre el 3 de desembre i el 5 de gener es van registrar més de 11.800 actes de compra amb una facturació de 541.000 euros i un tiquet mitjà de 45 euros amb 68 cèntims, xifres que superen les de l'any anterior. Com a novetat també, el servei gratuït de l'udoteca amb canguratge va obtenir una valoració excel·lent. Fem ara una mica d'agenda perquè dimecres a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia tindrà lloc a 6:15 de la tarda la presentació del conte Un inventor despistat, d'Òscar Sardà, col·laborador nostre, torna amb una nova aventura del fullet Oriol, i aquesta presentació anirà acompanyada de l'espectacle L'aventura del busca i troba a càrrec de la Núria Clamares. Cal inscripció prèvia. I dijous estarà disponible la unitat mòbil d'informació al consumidor a la plaça Era d'en Guineu de 11:15 del matí a 12:15 del migdia. A Gelida, avui a les 7 de la tarda, s'inicia un nou taller setmanal d'entrenament corporal conscient basat en el mètode danès Manu Bison, que combina exercici físic, respiració i consciència corporal, una proposta pensada per millorar la mobilitat i la flexibilitat, enfortir el cos, alliberar tensions i afavorir la calma i la concentració. El taller es farà a l'Espai Golfes i és gratuït. Pel que fa a Subirats, dijous hi haurà la visita de la unitat mòbil d'informació al consumidor a la plaça Subirats a Sant Pau d'Urdal de 12:00 a 1:00 del migdia, i divendres continuen els actes de la Festa Major de Sant Pau d'Urdal iniciats aquest passat divendres. El programa d'actes el podeu consultar al web de l'Ajuntament de Subirats. Anem ara cap a Avinyonet perquè avui torna a estar oberta el local social d'Avinyó Nou, l'oficina de sensibilització ambiental, de 4 de la tarda a 8 del vespre per fer consultes sobre el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents o per recollir, si algú encara no ho té, els clauers i el material informatiu. I dimecres de 10:45 del matí a 1:00 del migdia explicar-vos que el bibliobús estarà operatiu al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès. Un dia després, el bibliobús estarà disponible al Pla del Penedès, en aquest cas davant l'Ajuntament, de 4:15 a 7:15 de la tarda. Ens desplacem ara cap a Sant Llorenç d'Hortons, on fins al 24 de gener es celebren les festes de Sant Sebastià, amb un programa que combina propostes familiars, cultura i música. Demà dimarts tindrà lloc la missa de Sant Sebastià a 11:15 del matí a l'església parroquial, un acte que posa en valor els goigs de Sant Sebastià reconeguts com a patrimoni immaterial del poble. I tot seguit, a 12:15, la festa es traslladarà a la pista de la Societat Cultural Hortonenca amb una ballada de sardanes. Els actes es reprendran el dissabte a 6:00 de la tarda amb la celebració del primer terrarel de bestiari a la plaça del Terrarel. A Torrelavit també estaran en breus de festa perquè del 24 al 26 de gener el municipi celebrarà la seva Festa Major d'hivern. El programa es farà oficial en breus. I pel que fa a Sant Pere de Riudebitlles, avui està disponible el servei d'ITV per tractors fins a 3:00 del migdia a la plaça de la Llibertat. Demà dimarts té lloc la xerrada La Rosa a l'Església, a càrrec de Ramon Vila, a partir de 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosers. I dimecres l'Ajuntament ofereix el servei de recollida de trastos vells amb previ avís al consistori.
Presentem com anirà la setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès, excepte a la seva capital, amb el Miquel Rivera, des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns i durant tota la setmana, la deixalleria mòbil estarà al punt vell del local social Trencarroques de Castellet i la Gornal. Els residus que es podran portar al punt vell mòbil són fluorescents i bombetes, petits electrodomèstics, piles i bateries, aparells d'electrònica i informàtica, olis vegetals, aerosols i residus especials. A Santa Margarida i els Monjos segueixen els actes de la 42a Mostra Artística de Sant Raimon de Penyafort. De 5 a 7 de la tarda, a la Casa de Cultura Mascaterró, es farà el taller L'Art de Jugar, un taller adreçat a infants de 3 a 12 anys, acompanyats d'una persona adulta. Seguim als Monjos. De 6 a 8, el Cercle de Dones del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal ha organitzat unes sessions amb el propòsit d'oferir un recorregut de creixement personal i col·lectiu. Aquest enfocament permet abordar el creixement de manera integral en un espai de trobada, reflexió i aprenentatge compartit. Sobre el període d'inscripcions per al nou curs de sardanes al Centre Cívic de la Granada. Tots els dimarts, de 8 a 9, la Rosa i la seva filla s'encarregaran d'ensenyar els passos bàsics per a aquells que vulguin iniciar-se, així com de perfeccionar la tècnica de qui ja tinga experiència. L'objectiu de l'activitat és fomentar la cultura popular en un ambient lúdic i social obert a totes les edats. Les inscripcions es poden fer de manera telemàtica al web Entràpolis. Dimecres a les 10, al Centre Cívic de Roca Llisa, a Castellet i la Gornal, s'ha organitzat una xerrada oberta a tothom per conèixer millor els serveis socials que ofereix el municipi. A Santa Margarida i els Monjos torna el taller L'Art de Jugar, de 5 a 7, a la Casa de la Cultura Mascaterró. A les Cabanyes s'ha obert el període d'inscripcions per la 17a cursa de Sant Valentí. Per apuntar-se, es pot fer telemàticament omplint el formulari abans del 31 de gener a la web municipal. Dijous, a Castellet i la Gornal, els homes de la Generalitat oferiran una xerrada pràctica de prevenció d'incendis a casa i com actuar correctament si se'n produeix un. Serà al Centre Cívic de la Gornal a 11:15. A Castellví de la Marca, el Bibliobús farà parada al carrer de l'Esport, davant de l'escola, de 11:15 a 1 del migdia. A les 7, a la Casa de Cultura de Mascaterró, els Monjos acollirà la presentació del llibre L'Art de Ser Humans, a càrrec del seu autor, David Bueno. I seguim els Monjos. Divendres, a les 7, a la Casa de Cultura Mascaterró, serà l'escenari del lliurament de premis de la 42a Mostra Artística de Sant Raimon de Penyafort. A Sant Cugat de Sesgarrigues, el Bibliobús farà parada al carrer de Rasa de l'Amell, de 16:45 a 16:45 de la tarda. A Pontons es celebra el quart cicle de caminades. A les 9, al pàrquing darrere de l'Ajuntament, es donarà inici a aquesta caminada amb la gent gran de la comarca. A les 6, el Centre Cívic de la Granada acollirà un taller formatiu teatralitzat per a la gestió de conflictes. Aquesta activitat gratuïta ofereix eines pràctiques per entendre i gestionar els conflictes a través de tres actituds diferents, el cargol, el lleó i el dofí. Un taller dinàmic, participatiu i orientat a la reflexió sobre la comunicació, l'empatia i la resolució de conflictes en l'àmbit personal, social i comunitari. Últim dia per apuntar-se al curs gratuït per a imatges i vídeos generades per intel·ligència artificial. Organitzat per l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, aquest curs tindrà lloc a la Biblioteca Neus Català i Pallejà el 28 de gener i el 4 de febrer, de 17:45 a 20:15. Inscripcions fins al 23 de gener al correu vilassa@diva.cat o al telèfon de l'Ajuntament 93 899 1111. Dissabte, a Castellví de la Marca, arribarà la 35a roda de teatre gràcies al grup de teatre Cel Obert, de Sant Sadurní d'Anoia, que representarà a les 6 a la Societat Cultural La Monienca l'obra Les coses que sé que són veritat. De 7 a 9, a la Casa de la Cultura Mascaterró de Santa Margarida i els Monjos, s'organitza un taller de pintura per a persones adultes amb música en directe. El taller anirà a càrrec de Wine Art i l'actuació musical a càrrec de Quartwood. A Olèrdola, al poble de Moja, arrenquen els actes de la Festa Major d'hivern. A 8:45 del matí es farà una esmorzar de germanor al local nou amb botifarra, calçots i cansalada. Per la tarda, a les 5, la Monte per Xics donarà un espectacle d'animació per als més petits de la casa. A 8:45, sopar de carmanyola al local nou. I a les 10, música en directe i ball amb la Monte Carlo. A més, durant tot el cap de setmana, també hi haurà una exposició amb figures de macramé a la Torre de Moja, per recollir donatius per Olèrdola per la Marató. A Pontons també celebren la seva Festa Major d'hivern. A 11:45, a la plaça de la Vila, hi haurà una varietat d'activitats infantils per a la mainada. A les 12, vermut diabòlic organitzat pels Diables de Pontons. A les 5 de la tarda, ballada dels gegantons i capgrossos de Pontons. I a les 6, correfoc i castell de focs. Per acabar, sopar popular i ball al centre social a càrrec del grup Millennium. A Olèrdola, a la sala principal Unió, el grup de joves de Sant Pere Molanta celebra el seu 25è aniversari amb una festa amb DJ de 6 a 10 de la nit. Diumenge, continuen les activitats de la Festa Major d'hivern de Moja. A les 11, el Cercavila començarà i acabarà a la plaça de l'Església. Acte seguit, a les 12, mitja solemne en honor de Sant Macari. A la 1, els fogons es posaran en marxa per al concurs de paelles, amb premis per als tres primers classificats. Per acabar, a les 5, Planeta Trampolí portarà el seu espectacle Back to Classics al local nou. En l'accés a l'espectacle es recolliran donatius per Olèrdola per la Marató. Dins del cicle Gaudí, a Pacs del Penedès es projectarà la pel·lícula Una quinta portuguesa, de Belina Prat, al Centre Cívic, a 6:45 de la tarda.
I tot seguit des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica com anirà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bon dilluns. I comencem, com sempre, la roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà comença una nova edició del curs d'intel·ligència artificial per a principiants des de zero. Imparteixen el Ferran del Riu i l'Anna Costas al Centre Cívic de Sant Jaume dels Domenys. Organitza la Societat de la Torregassa. Serà a partir de demà, com bé dèiem, a 6:45 fins les 8 de la tarda, i cal fer inscripcions i reserves a ferrandelriu.ia@gmail.com o a través de WhatsApp al 695 793 203. Aquest diumenge, dia 25 de gener, a les 7 de la tarda, al local social de la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, hi haurà la reunió general ordinària. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que el dissabte a les 8 de la tarda, dins del cicle Gaudí de la Comparativa, tindrà lloc la pel·lícula Una quinta portuguesa. Pel que fa a diumenge, hi haurà una visita a la Pedrera del Mèdul i al Pont del Diable de Tarragona. I el diumenge, com sempre, el ball de diumenge amb el grup de Xarop de Nit. Marxem ara cap al centre, ja que aquest diumenge a 6:45 de la tarda hi haurà el concert de Miquel Barceló Trio. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè recordem que us podeu inscriure al Centre Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres amb els cursos d'aquest any. Hi ha classes de gimnàstica, manteniment, tonificació, zumba, podi combat, pilates, ioga i ball en línia. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest cap de setmana celebren la Festa Major d'hivern. Començaran aquest divendres, doncs a 1 i de 6:45. A 6:45 a la plaça Europa hi haurà inflables. A les 9 al local cultural, sopar homenatge a la gent gran amenitzat amb el grup musical Dalma Duet. Pel que fa dissabte, doncs a 2 a la plaça Europa, un món de jocs, amb jocs de fusta per a tota la família, inflables i futbolí. A les 5 al local cultural Teatre Innocent Culpable, a càrrec de Teatre Oliva. A les 8 de la tarda, pels carrers del nucli històric Correfoc, a càrrec dels Diables i Espurnes de Santa Oliva. A les 11, al local cultural Festa dels 80 amb Mangata. I pel que fa a diumenge, a les 12, a la plaça de darrere del castell, exhibició de balls de cultura popular. A partir de la 1, al local cultural Calçotada Gegantera, a càrrec dels Gegants de Santa Oliva. I tot seguit, al local cultural Quina, a càrrec dels Diables de Santa Oliva. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, perquè aquest dimecres a les 7 hi haurà el Club de Lectura Tarda de Llibres a càrrec de Joan de Boer. Serà dedicat al llibre de Balzac i la petita modista xinesa de Dai Xijie. Anem ara cap al Vendrell, ja que encara es pot visitar l'exposició de Sinergies de Raquel Navarro. Aquest dijous, a les 7 de la tarda, presentació de Memòria Viva de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders, al Centre Cívic L'Estació. Divendres, mercat setmanal del Vendrell. I també divendres, al Museu Déu, a les 7 de la tarda, inauguració de l'exposició Atge, als Camps dels Catalans. Dissabte, mercat setmanal de Comarruga. I dissabte, atenció, 5 de la tarda, al Teatre Municipal Àngel Guimarà, tindrà lloc als pastorets infantils juvenils. I pel que fa a diumenge, doncs el mateix, però els normals, els pastorets del Vendrell. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest dissabte i dins de la Festa Major de la Candelera hi haurà ruta sobre el cooperativisme. Serà a les 10 del matí des de la plaça de la Constitució. Pel que fa a diumenge, a les 11, al Passeig de la Unió, Festa dels Tres Toms, la 76a edició Sant Antoni Abat, amb venda de coques de Sant Antoni, fireta artesana i espai de brasa. I per finalitzar, com sempre, ho fem a Cunit, ja que demà, amb honor a la festivitat local de Sant Sebastià, acabarà els actes de la Festa Major de Sant Sebastià amb la missa solemne, el ball de vermut i el ball de tarda, I ja pel que fa a dimecres, a 4:45 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata durà a terme la trobada del Club de Lectura conduït per la Magda Minguet. En aquesta sessió és la primera del cicle Dones amb veu, Dones d'arreu, del projecte Biblioteca sense fronteres, en les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. El primer llibre comentat serà Mare de llet i mel, de Najat al Kami, i la sessió serà dinamitzada per Carles Serra.
I des de Ràdio Vilafranca, el Josep Maria Soler ens explicarà com anirà la setmana a la capital, al Penedesenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs bé, tenim una setmana, amb un cap de setmana molt atapeït, amb actes vinculats a la segon cap de setmana de festes de Sant Raimon, però també hi ha la cursa 10K, però abans moltes altres coses. Per exemple, per explicar-vos que demà dimarts, entre altres aspectes, es farà la presentació de la temporada d'espectacles professionals i la programació d'arts visuals a Vilafranca del Penedès. Serà la presentació oberta al públic a la Sala dels Trinitaris demà a partir de les 10 del matí. I parlant de presentacions, també el mateix dimarts, demà mateix, a 1:15 del migdia, i en aquest cas a l'edifici de l'Analògica, hi haurà la presentació del Pacte Nacional Talent Digital. En aquest cas es donarà la benvinguda a l'acte de presentació del Pacte Nacional de Talent Digital de Catalunya, impulsat per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. També demà dimarts hi haurà activitat política a destacar a Vilafranca, ple municipal a partir de les 6 de la tarda, un ple també obert al públic. En aquest cas recordem que se celebra a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, perquè l'Ajuntament s'estan fent obres en el saló de plens, i que també el podeu seguir en directe per Penedès Televisió i per Ràdio Vilafranca. La veritat és que és un ple molt de tràmit el mes de gener, on destaquen bàsicament tres mocions que presenten diferents forces polítiques. Això serà demà dimarts, el mateix dia també en el que el vilanoví Bienvé Moya presentarà el seu últim llibre, Tocats de festa, a l'Agrícol. Serà a partir de les 7 de la tarda. És un llibre amb un assaig sobre festes populars i la cultura popular, un acte que serà conduït per Xavier Aranda, comunicador i gestor de projectes culturals. Això serà demà a les 7 de la tarda a l'Agrícol de Vilafranca. I també hem de comentar-vos, entre altres aspectes, que hi haurà el dimecres una sessió informativa sobre com funcionen els pressupostos participatius a Vilafranca del Penedès. Aquest any el ple va aprovar una partida de 155.000 euros a destinar en aquests pressupostos participatius, i com distribuir-los és el que s'explicarà justament en aquesta sessió informativa, la primera de les tres que hi ha previstes a Vilafranca. En aquesta ocasió serà aquest dimecres a les 6 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. Ja anem, com dèiem, cap al cap de setmana, perquè hi ha sobretot les festes de Sant Raimon en el seu segon cap de setmana. La gran novetat d'aquesta ocasió és que es muntarà una carpa gran al centre de la Rambla de Sant Francesc, on s'hi concentraran la major part de les activitats, tant de divendres, de dissabte, com també de diumenge. Divendres començaran els actes a 9:45 de la nit a la carpa amb el sopar del bitllet. I després, com dèiem, activitats durant tot el cap de setmana dins d'aquesta carpa i en algun cas també fora. Per exemple, hi haurà un concert de la Sidral Brass Band i la banda de música de l'Escola Municipal Mario Escalvet, que tindrà lloc el diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. I en la vessant esportiva, també nota destacada, podríem dir que destacadíssima pel que fa a l'atletisme a Vilafranca, com és una nova edició de la cursa 10K que té lloc aquest diumenge. La mini 10K a partir de les 10 del matí, després hi haurà la cursa 10K, recordem que és una de les curses esperades i destacades que tenen lloc un cop l'any a Vilafranca del Penedès.
Moltes gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Calafell, Cunit i els barris marítims del Vendrell estan més a prop d'aconseguir una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Els municipis de Calafell i Cunit continuen creixent en població, especialment a la zona costanera, fet que incrementa la pressió sobre els serveis públics i especialment els de seguretat. Davant d'aquesta situació, els ajuntaments han plantejat la necessitat de disposar d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra que doni servei a tota la franja litoral. Aquestes noves dependències permetrien reforçar la presència policial i descongestionar la comissaria del Vendrell, que actualment dona cobertura a tot el Baix Penedès. El projecte també beneficiaria els barris marítims del Vendrell, com Sant Salvador, Comarruga i el Francàs. La proposta està cada vegada més avançada i s'espera que la consellera d'Interior de la Generalitat en confirmi la inclusió en les previsions de nous equipaments durant la pròxima Junta de Seguretat prevista per a finals de mes. Tot i això, encara cal concretar aspectes com el calendari i la ubicació definitiva de la futura comissaria. L'ampliació horària 24 hores del CAP de Sant Sadurní arriba a la Comissió de Salut del Parlament. El grup parlamentari del Partit Popular va comptar amb el suport dels grups de Junts i Vox i l'abstenció del PSC, Esquerra i Comuns a una proposta de resolució per ampliar l'horari d'atenció del Centre d'Atenció Primària de Sant Sadurní, presentada aquest passat dijous a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. La petició sol·licita que es garanteixi l'atenció d'urgències mèdiques, incloses les pediàtriques, les 24 hores als 7 dies de la setmana. També es demana un servei de radiologia per tal de descongestionar el servei de radiodiagnòstic de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Des del Partit Popular es va subratllar en l'exposició de la proposta el percentatge important de població infantil i de gent gran del municipi que es veu obligada a desplaçar-se fins a Vilafranca. Els populars i altres grups van recordar que el Centre de Salut Sadurninenc cobreix una àrea d'influència de més de 25.000 persones. El text recollia en un altre punt el rebuig al tancament a Sant Sadurní del Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf a mitjans de l'any passat, amb el suport de tots els grups i l'abstenció del PSC. Per últim, tots els grups van aprovar per unanimitat el darrer punt de la proposta presentat com una esmena pel PSC per estudiar la viabilitat d'implantar un centre d'urgències d'atenció primària que avaluï la millora d'aquest servei en l'accessibilitat a les urgències i reduir els desplaçaments. L'Alt Penedès experimenta un creixement del PIB per habitant superior a la mitjana catalana, consolidant la recuperació postpandèmia. L'any 2023 ha consolidat la recuperació postpandèmia a l'Alt Penedès amb un creixement del PIB per habitant superior a la mitjana catalana, que se situa en un 7,18%. La comarca ha crescut un 8,46%. L'estructura productiva de la comarca està marcada per la indústria, que genera el 39,7% del seu valor afegit brut, gairebé el doble de la mitjana de Catalunya. Destaquen especialment els sectors agroalimentari i vitivinícola, situant la comarca com la setena de Catalunya amb pes d'indústria tradicional. Municipis com Santa Margarida i Els Monjos són pols industrials clau, amb un PIB per càpita que arriba al 201% de la mitjana catalana. Un augment del PIB que també es nota en l'ocupació i consolida la recuperació postpandèmia. I acabem parlant-vos de les exempcions per la taxa d'escombraries 2026 a Santa Margarida i Els Monjos. L'Ajuntament d'aquest municipi ha aprovat les bases de l'any 2026 per la sol·licitud de bonificacions i exempcions per la taxa d'escombraries. Totes aquelles persones empadronades al municipi ja poden demanar-les. Poden gaudir d'un 5% de bonificació de la taxa d'escombraries aquelles persones que hagin fet ús de la deixalleria municipal com a mínim 12 vegades durant l'any 2025. La bonificació cal sol·licitar-la mitjançant instància general a l'Ajuntament aportant fotocòpia de la targeta de la deixalleria per amb dues cares i un document de referència cadastral de l'habitatge. El termini de presentació de sol·licituds és l'1 de març del 2026. Les empreses que no utilitzin el Servei Municipal de Recollida de Residus ni el Porta a Porta Comercial ni la Deixalleria Municipal i gestionin tots els seus residus mitjançant gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya poden demanar l'exempció total de la seva taxa d'escombraries.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns 19 de gener amb l'hoquei patins. En primer lloc, us expliquem que el Noia ha aconseguit aquest diumenge un gran triomf davant l'Alcoi per 6-1 en la jornada quinzena de l'hoquei Lliga. Triomf de caràcter i efectivitat en els dos temps que permeten al Noia mirar cap amunt a la classificació. El Noia Freixenet va imposar-se ahir diumenge al Pas Alcoi per 6-3 en un partit que va començar amb un clar domini local traduït en un 3-0 abans del descans. Pablo Nájera va obrir el marcador amb una gran acció individual i poc després Toni Salvador va ampliar diferències recollint una bola morta dins l'àrea. Aleix Esteller va culminar una assistència precisa de Xavi Aragonès per fer el tercer en uns primers minuts de control i insistència que vista que no van tenir més premi abans del pas pels vestidors. A la represa l'Alcoi va sortir amb més intensitat i va retallar distàncies només començar, fet que va donar més ritme al partit. Tot i això, el Noia va saber reaccionar i Xavi Aragonès va signar el 4-1 després de plantar-se sol davant el porter. El tram final va ser el més elèctric del duel, amb un nou gol visitant des de lluny i diverses accions de tensió. Martí Zapater va ser clau, aturant una falta directa, i poc després una acció polèmica per la desena falta de l'Alcoi va encendre la graderia. Quan els visitants van aconseguir situar el 4-3, la resposta que vista va ser immediata. Una targeta blava va permetre a Xavi Aragonès transformar una nova falta directa. Ja amb superioritat numèrica, Costa va tancar el partit aprofitant el power play per segellar una treballada victòria del Noia Freixenet. Escoltem les declaracions del jugador del Noia, Xavi Aragonès.
Sí, aviam, nosaltres sabíem que seria un partit ajustat, que segurament es resoldria en els últims minuts. Hem seguit el guió de partit i al final, doncs mira, 3 punts i passarem un diumenge tranquils. Sí, aviam, sabíem que el que tindria les seves opcions, són un equip que saben molt bé el que juguen, nosaltres també els havíem estudiat molt bé, però bueno, dos jugades crec que aïllades, que ens equivoquem una miqueta en defensa, potser ens falta un pèl d'intensitat en aquestes jugades puntuals, però bueno, són coses que passen, és hoquei, i al final els 3 punts es queden aquí.
Després d'una primera volta irregular, Aragonès assegura que l'equip comença a anar a bon rumb.
Sí, que és cert que ens va costar una mica al principi de temporada, però crec que ara hem agafat un tram que ens sentim còmodes jugant, que tots estem a un gran nivell, i això es nota a la pista.
3 punts, doncs, importants pel Noia, que li permeten mantenir la 6a posició a la classificació. El proper duel lliguer serà d'aquí a 2 setmanes. Xum-Massanet-Noia, diumenge 1 de febrer, a 4:15. També a l'hoquei Lliga, aquest cap de setmana, el Calafell golejava 4-1 el líder, el Barça, el Joan Urtoll. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Bon dia, així és, i és que el Calafell es va menjar al Barça. El pavelló Joan Urtoll va ser l'escenari d'una nit històrica. El Calafell va fer un exercici de fe, tàctica i competitivitat per tombar per primera vegada a l'hoquei Lliga un gegant acostumat a dominar, el Barça. El domini, la rapidesa i un porter Martí Serra incommensurable va sostenir un triomf que ja forma part de la història verd i blanca. Els calafellencs van començar a acariciar la glòria 2 minuts i mig després del xulet inicial, quan la velocitat endimoniada de Carles Domènech va encapçalar un contraatac letal que va acabar amb gol de Jero García al segon pal. La tàctica de Guillem Cabestany va funcionar com un rellotge suís i Serra, guardià del castell, va negar l'empat a Xavi Barroso, que amb assistència de Marc Grau es va plantar sol davant del porter local només per topar amb un mur infranquejable. L'equip rival, acostumat a empènyer amb intensitat, no sempre va trobar resposta davant la versatilitat del Calafell, que resistia amb inferioritat per una targeta blava a Sergi Folguera, però buscava la seva oportunitat. Poc després, la segona unitat verd i blanca amb noms com el capità Gepi Selva, Joan Pujalta i Biel Pujadas va portar minuts de gran qualitat mentre Serra continuava aturant tot el que li arribava. Aquesta labor va mantenir en vida el marcador i va aparèixer Aleix Marimón per ampliar distàncies amb un contraatac magistral al minut 23, posant el 2-0 al descans. A la represa, el Calafell va seguir imposant el seu ritme. Domènec va tornar a inquietar l'àrea rival amb una acció individual, però el porter del Barça, Carles Grau, va frustrar qualsevol possibilitat de reacció. Al mateix temps, Marimón va transformar una directa provocada per Selva, situant el 3-0 a favor dels locals. Malgrat la pressió continuada del Barça, el Calafell va aguantar el resultat. Pujalte va optar per una rematada que va estavellar la bola al pal quan el 4-0 semblava imminent. Ja cap al final, Biel Pujadas, aprofitant un altre contraatac letal de Domènec, va marcar el quart i definitiu gol dels verds. Ja massa tard, Grau va retallar distàncies per al Barça 4-1, però no va ser suficient. Amb aquest resultat, el Calafell queda quart a la taula classificatòria amb 30 punts. Escoltem ara les declaracions del Guillem Cabestany.
Bé, per guanyar el Barça no hi ha cap altra opció que fer un partidàs en tots els sentits, i a vegades és un partit diferent als que estàs habituat, perquè el Barça t'exigeix moltíssim, et pressiona moltíssim, t'obliga a patinar moltíssim, però aquest pla de partit s'ha de portar a terme de la millor manera. S'ha d'aconseguir sempre, per guanyar el Barça, que l'MVP del partit sigui el teu porter, perquè si no, doncs, també ells, encara que tu siguis efectiu, ells arriben moltíssim, i si el porter no està, com ha estat el Martí, difícilment tampoc acabes guanyant. I en tercer lloc, que els jugadors, com ha sigut el cas d'avui, del primer a l'últim, donin la seva millor versió durant tot el partit, amb molt pocs, amb errors, evidentment, no? però molts pocs errors importants, i inclús et diria que a mesura que anava avançant el partit, ajustant coses que no estaven fent del tot bé i que estaven donant més oportunitat al Barça de fer-nos gol. Per tant, ha de ser un partit rodó, com ha sigut, i n'estem molt contents i s'ha de felicitar. I em deixo una quarta cosa, que quan no arriben l'energia i les cames dels jugadors, arribi l'afició com ha arribat avui, que nosaltres no ens podem queixar de l'ambient que tenim normalment, però clar, amb l'ambient que hi havia avui, els jugadors volen per la pista, i això és una energia que t'ajuda a arribar al final del partit amb la força que no et queda. De fer el pitjor partit de la temporada a fer el millor partit de la temporada, és el pero que podem posar, no?, d'aquella versió de la setmana passada que no ens va agradar, doncs intentar repetir més la versió d'avui i no tant la de la setmana passada. A nivell de què pot significar, doncs, d'entrada, una explosió de motivació que ens dona l'haver pogut guanyar un rival com el Barça, de la manera que ho hem fet, davant d'aquest pavelló a rebentar, sabent el que ens ve per davant. No sé si aquests 3 punts ens ajudaran a pujar la classificació al final de la temporada, avui no, però sí que és un estímul.
El pròxim partit serà d'aquí 2 setmanes, quan el Calafell rebrà a casa el capdavanter de la taula classificatòria de l'Hockey Lliga, a l'Igualada.
La Lourdes Meronyo també ens acosta la crònica de la gran victòria per 1-6 del Vendrell davant l'Sporting Alcoi en la jornada 10 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
Golejada del Vendrell aquest dissabte per 1-6 a la pista de l'Sporting Alcoi Erum. Els jugadors de Toni Porta van viure el partit més plàcid del curs, traient petroli de les errades d'un conjunt alacantí descarat, però alhora tendre en tractar-se d'un recent ascendit. D'aquesta manera, els roigs i negres aconsegueixen la seva segona victòria a domicili de la temporada. Els vendrellencs avançaven a la primera part amb 2 gols de Jordi Ferrer i Marc Nadal, mentre que les represes sentenciaven amb 3 dianes consecutives de Magí Prats i Aldo Velasco per partida doble. Ja al tram final, Ferretti tornava a veure porteria i Antonio Ruano feia el gol de l'honor local. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador del Vendrell, Toni Porta.
Ahir, partit rodó, la veritat. Feia falta un partit així. Vam estar molt bé defensivament, la veritat és que ens vam fer un gol faltant un minut o així, però vam estar a punt de tancar la porteria 0. Amb els jugadors, la veritat és que molt, molt serios. Ja havíem dit que, ostres, havíem treballat molt bé des de les vacances de Nadal. I el partit amb el Barça crec que ens va faltar un punt de sort, o que ens van paralitzar molt les pèrdues. L'equip creia que havia fet un pas endavant i ahir així va ser. La veritat és que vam fer algun retoc en el joc, perquè sabíem que l'Sporting ens coneixia molt i vam jugar amb alguns moviments diferents, però la veritat és que els jugadors ho van assimilar molt bé. i vam tenir, crec que, bastantes ocasions i a més, vam tenir aquell punt de finura. La veritat és que molt bé, molt content. Un desplaçament complicat, amb una pista difícil, que al final el viatge et condiciona, la pista també, però bé, crec que vam fer un partit sèrio i la veritat és que molt satisfet de com va anar tot i esperem que això continuï. La veritat és que penso que els jugadors s'ho mereixen i que ens feia falta un partit així que ens reafirmés una mica com a equip.
Ara el Vendrell tancarà la primera volta el proper cap de setmana al Quim Tomàs contra el Palafrugell en un duel previst en inici per diumenge a les 4:10 en tractar-se d'horari unificat.
De l'Hockey Lliga Plata Sud també explicarem en aquest cas la derrota del Patí Vilafranca amb l'Eric Guijarro. Molt bon dia.
Bon dia, doncs així és, el Patí Vilafranca que segueix sense donar la tecla en aquest inici de 2026. De fet, són tres jornades en què el conjunt de Cito Expósito no ha aconseguit treure la victòria, tres sumant a l'última del 2025, la derrota a la pista del Barça Atlètic. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, ho dèiem en la prèvia, s'enfrontaven Palafrugell, líder virtual, contra el Patí Vilafranca, també amb una segona posició virtual. I al final d'aquest partit, doncs, els tres punts es van quedar a la pista del Palafrugell, que es va imposar per 2-0. No va ser un partit amb massa brillantor a les àrees i, de fet, doncs, l'efectivitat es va quedar a casa, ja que l'equip local, amb dos gols a la primera part, van tenir prou per poder segellar aquest triomf contra el Patí Vilafranca, que, tot intentar-ho en una millor segona meitat, tampoc va trobar el premi del gol. Al minut 16 de la primera part, Gerard Pujol obria la llauna i 4 minuts més tard, al 20, a 5 pel descans, Eloi Matas ampliava la renda fins al 2-0, que a la postre seria definitiu. I no seria per oportunitats, i és que el Vilafranca, després d'un primer temps una miqueta més tímid, el segon va ser millor. Va tenir més oportunitats, però es va veure mancat d'efectivitat. Al 14 de la segona, falta directa per Eloi Matas, fallava, era l'oportunitat per ampliar la renda pel Palafrugell. I d'altra banda, la recta final, el Patí Vilafranca amb la desena falta local es va trobar amb una directa fallada per Arnau Ribas, quan només quedaven 2 minuts de partit, una directa que en cas d'haver entrat hagués suposat retallar diferència i posar emoció al final. No va poder ser, resignació pel Patí Vilafranca, ho explicava el seu tècnic, Cito Expósito.
Hem tingut la sort de posar-la dintre. Toca passar per això, és evident que no estem on volem estar, ni a nivell de joc ni a nivell de classificació, però bueno, ara hem fet una xerrada, hem fet un bon tancada de files i crec que l'equip, si més no, la segona part m'ha agradat molt la voluntat que hi ha posat.
Doncs Cito Expósito, amb aquestes declaracions postpartit, el que dèiem, resignat amb aquest resultat i ja centrat en la propera jornada, que serà aquest diumenge a les 4:10 a la poliesportiva davant l'Alcorcón, el que comentava també la companya Lourdes Meroño, que aquesta jornada serà unificada al tractar-se del final de la primera volta. Només a excepció del partit entre Olot i Congrés, que es jugarà dissabte a 8:15 del vespre, no tenir cap implicació amb la zona alta i amb la possible classificació per la Copa de la Princesa. D'altra banda, la resta de resultats de la jornada. Jornada desena, la penúltima de la primera volta. Alcorcón 0, Igualada B 4. Espanyol 2, Alcobendas 5. Sporting Alcoi 1, Vendrell 6. Congrés 3, Barça Atlètic 2. Palafrugell 2, Patí Vilafranca 0 i Girona 2, Olot 3. Destaca aquesta victòria del Congrés per 3-2 davant del Barça Atlètic. Congrés, l'equip entrenat pel vilafranquí Sergi Ponset. A la classificació, Igualada B, classificat ja per la Copa de la Princesa, líder amb 26 punts. Segon, el Palafrugell, també amb aquest bitllet per la Copa, amb 22 punts. A 4 es troba el Barça Atlètic, amb 18, i el Patí Vilafranca és quart, amb 17. Però el que diem, aquesta temporada, efectes pràctics, els dos filials els eliminem de l'equació i, per tant, Palafrugell, líder virtual amb 22 punts, segon el Vilafranca amb aquests 17 punts. Empatat per darrere l'Alcobendas, amb 17 també, Espanyol 6è amb 14, 13 pel Vendrell i el Congrés, 12 pel Girona, 8 per l'Olot, que s'escapa del descens, Sporting Alcoi penúltim amb 7 i l'Alcorcón, proper rival del Vilafranca, cué amb 5 punts.
I li van anar millor les coses al Vilafranca de futbol, al Degà Penedesenc?
Lleugerament millor, perquè en aquest cas sí que va poder treure un punt al Municipal en el primer partit del 2026 a casa, empat a un contra l'Horta, un duel directe per la permanència, dos equips de la zona baixa. De fet, a l'Horta, amb aquest punt, doncs, aconsegueix mantenir-se per davant del Vilafranca, però també en posicions de descens, un cop disputats tots els partits de la jornada, fet que després comentarem. Pel que fa al partit, molt bona entrada del Vilafranca en el duel, que de fet als 5 minuts ja aconseguia avançar-se amb un gol de Sergi Escofet, aprofitant una errada del defensa visitant, una pilota que quedava morta a l'àrea, i aquí doncs el jugador del Vilafranca que va fer l'1-0 quan, deien, només havien jugat 5 minuts. Va seguir el bon guió de partit amb un Vilafranca que ho intentava, és veritat, amb un Horta que també intentava reaccionar al cop rebut a l'inici del duel. I passada la mitja hora, al minut 34, l'Horta aconseguia castigar un mal refús a dins de l'àrea vilafranquina, centrada al punt de penal i rematada del jugador de l'Horta, Jomedes, al central, que feia l'1-1, que seria definitiu. Els dos equips ho van intentar abans del descans i ja a la represa, al segon temps, va mancar aquestes arribades, aquestes ocasions de perill, i per tant això va portar al repartiment de punts final. Anem a escoltar les valoracions del tècnic, d'Ivan Moreno, després d'aquest empat a un contra l'Horta.
Ivan Moreno, valoració d'aquest empat suat i treballat.
Bueno, és que en un partit on hem començat molt bé, una altra vegada, sí que és veritat que ells, nosaltres, ens hem fet una mica llargs, no? I la distància entre línies permetia que ells poguessin sortir molt bé des del darrere, com a mínim per superar la nostra primera línia, que després no ens creaven ocasions. Era tot que acabàvem els sacs de banda i així. Encaixem en un mal rebuig que fem, que em falta una mica de contundència dintre d'aquestes accions, i a partir d'aquí, bueno, hi ha hagut un moment de partit boig, hi ha hagut un moment tram molt bo nosaltres de la segona part, que hem tingut ocasions bastant clares per posar-nos per davant. Bueno, no les aprofites i a sobre penses encara ens la faran ells, no? Però tampoc ells han tingut més ocasions. Pues, com el vaig dir l'altre dia, tampoc els hi puc fer cap retret als meus jugadors. Ho deixen tot i ara estaven allà al vestidor, que els he animat a seguir treballant, que descansin avui, que recuperin bé i dimarts a treballar per encarar el proper partit.
Ara ho deies tu, que el Vilafranca li costa generar, li va costar l'altre dia contra el Sant Feliuenc, la imatge de l'equip és bona, avui l'equip també ha començat molt bé, però de cara a porteria sembla que o la pilota no vol entrar o els davanters tenen massa ganes de fer gols. Com es gestiona això des de la banqueta per intentar que la tranquil·litat de cara a porteria pugui arribar?
Sí, més que generar, no? Finalitzar, perquè situacions de gol generem, si no les generéssim tindríem un problema més greu encara. Amb tranquil·litat, jo els he de transmetre tranquil·litat, l'únic retret que puc fer és quan no hi ha l'actitud que s'ha de tenir, que li he de dir amb els que l'han tingut allà davant de la porteria o han fet un control de més que no tocava. A continuar, intentar aprendre dels nostres errors, passarem algunes imatges de les coses que hem fet bé, igual que hem fet aquesta setmana, algunes imatges de les coses que hem fet malament, i animar-los, són els nostres jugadors. No canviarem els 20 jugadors, no? Així que en aquest sentit, bueno, recolzament absolut i a continuar treballant.
Respecte a la profunditat de plantilla, avui no hi havia així, no es va fer mal al camp del Sant Feliuenc, hem vist a Iker Oltra actuant en el lateral dret, també hem vist força canvis, ha debutat a Teo, a l'Eix Marí, bé, has mogut la banqueta, suposo que és important també tenir activa tota aquesta unitat de jugadors que no surten com a titulars però que després també han de rendir a les segones meitats, no?
És que el futbol ha canviat, des de que pots fer 5 canvis, no? És molt important l'equip que entra, però quasi que et diria és més important l'equip que acaba. I en aquest sentit, bueno, hem anat movent cosetes, el Sino no hi era, però l'Iker és un fenomen. És un dels jugadors amb intel·ligència, que se sap adaptar a diferents posicions, i quan li vaig preguntar a veure què tal de lateral, ell de juvenil ja havia jugat i de fet l'havien posat en partits importants contra el Barça i l'han fet servir, i és un jugador que te pot, no, jo li deia, eres Pajarito Valverde, no? Que pots jugar a qualsevol posició perquè és molt llest, així que a més el seu partit ha estat molt correcte, molt correcte, tenint que és el seu primer partit de com a lateral en anys, així que, bueno, tranquil·litat i donar-los confiança, i els que surtin sabent que el seu paper, ni que sigui de 10 minuts, al final del partit es decideixen moltes coses. De fet, a l'Horta, mirant les seves estadístiques, havien fet molts gols a les acaballes del partit, no? Bueno, és una cosa que nosaltres no hem encaixat avui, malauradament no hem encaixat massa abans, però bueno, hem de tenir, a veure si som capaços de transmetre, no, als jugadors de la importància de tots els detalls.
Doncs les paraules d'Ivan Moreno en aquest segon partit amb l'equip, sota les seves ordres. La jornada que es tancava amb aquest empat a 1 i efectes classificatoris també destacar la victòria del Sant Mauro, que era l'últim classificat, per 1-0 davant del Sant Feliuenc. Per tant, aquests dos resultats combinats deixen el Vilafranca com a cuer amb 14 punts. A 3 de la permanència, que marca el Sant Feliuenc, amb 17, o el Manlleu, que precisament serà el proper rival aquest diumenge a les 12 del migdia al Municipal. El partit contra l'Horta va ser a casa, el del Manlleu també ho serà i després encara vindran dos més. Per tant, sèrie de 4 partits consecutius a casa després de que a l'inici de la Lliga, pels motius del canvi de la gespa que impedien la disputa de partits a casa, ara doncs el calendari en aquest sentit beneficia el Vilafranca, veurem si en pot treure profit.
Moltes gràcies, Eric Guijarra, que tinguis un bon dilluns.
Bona setmana, que vagi molt bé.